a Brussel·les, ah, perquè ui, Fèlix Bolaños sembla que ha fet una mica
alerta
de recollida de cable.
Si jo marxem.
Ah, no sentirem.
Ah, sí?
Fins demà, que fins vagi demà, bé. Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Doncs això que dèiem, el govern espanyol que fa marxa enrere i admet ara sí que la Unió Europea no veu tan clara la llei d'amnistia. Fèlix Bolaños ha comparegut al costat del comissari de Justícia, Didier Reynders, i ha passat d'aquesta contundència de dijous a la setmana passada.
Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero.
Doncs ha passat de dir això a això altre.
Estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido, transparente, para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas que se formulan, y cualquier cuestión que la comisión nos solicite clarificación, lo haremos como lo estamos haciendo.
De cero preocupaciones, algunes preguntes. De seguida anirem a Brussel·les per saber com ha anat exactament aquesta compareixença i si hi ha hagut també algun retret per part del comissari europeu de Justícia. Això mentre Junts tampoc acaba de veure clara la proposta que ha fet avui Pedro Sánchez sobre la possibilitat de compartir taula de negociació amb Esquerra. El president espanyol considera que els temes que es tractaran són molt similars i que, per tant, es poden fer alhora, però amb verificadors diferents. Ho comentarem en temps de tertúlia amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, la politòloga i professora de l'UPF, Eulàlia Soler, l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cominal. A més, també el Partit Popular diu que no pensa desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial si no deixa de banda la llei d'amnistia, una mesura de pressió que coincideix just avui que fa 5 anys que tenen el mandat caducat i que s'assuma a la llista d'excuses que han anat posant durant tot aquest temps per no arribar a cap acord. Li preguntarem què en pensa en temps de tertúlia a Maria del Prado Escoda, que és membre de l'Associació de Jutgesses i Jutges per la Democràcia i que en un comunicat avui han demanat tant al president com als vocals del Consell que dimiteixin per tal d'accelerar aquesta renovació. També parlarem avui de la rebaixa de l'IRPF que la Generalitat vol aplicar a les persones amb rendes de fins a 33.000 euros, de les previsions del trànsit per aquest pont i també de la proposta, atenció, de baixar l'edat per treure's el carnet als 17 anys que han pactat els ministres de Transports de la Unió Europea. Precisament sobre això entrevistarem a l'exjurídic del RAC i assessor de la DGT, Alfons Perona. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, aquesta nit plouran molts sectors del Pirineu amb una cota de neu que en molts casos baixarà fins als 800 metres. Demà ens llevarem amb més fred i a primeres hores hi haurà alguns ruixats a les comarques de Girona. Al centre del dia les temperatures baixaran entre 2 i 4 graus. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
La llei d'amnistia que torna a centrar el debat a Europa. Ara tot el focus d'atenció que estava posat en aquesta roda de premsa conjunta que han fet aquesta tarda el comissari de Justícia, Didier Reynders, i el ministre Fèlix Bolaños, era per parlar d'una trobada amb els seus homòlegs europeus, però l'amnistia ha monopolitzat tota aquesta compareixença. Aquest cop, però, Bolaños, com dèiem, ha fet reculada.
Aquest cop el ministre de Justícia i de la Presidència no ha pronunciat l'expressió zero preocupació, com sí que va fer la setmana passada, per referir-se a què pensava la Comissió Europea sobre l'amnistia. De fet, ha estat el mateix comissari de Justícia qui avui ha admès que Brussel·les té preguntes i dubtes sobre el text.
Els hem dit que tenim preguntes i les espero. Això va en la línia del diàleg que estem tenint amb les autoritats espanyoles. Però ara és un assumpte intern que depèn del Parlament espanyol perquè, a més, sempre hem dit que el tema de Catalunya és un tema intern espanyol que s'ha de resoldre en el marc de la Constitució.
Ara bé, Reynders continua sense mullar-se sobre el contingut i insisteix a tenir un text aprovat pel Congrés dels Diputats per fer-ne una avaluació.
Doncs ha seguit aquesta compareixença el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Cada roda de premsa, compareixença i paraules de la Comissió Europea i el govern espanyol sobre la llei d'amnistia s'analitzen amb lupa. Avui Brussel·les ha evitat parlar de preocupació, però sí ha admès que té preguntes i dubtes sobre el text i que així ho han traslladat al govern espanyol. Tot i aquest matís i aquest requeriment, el ministre de Justícia de la presidència, Félix Bolaños, amb un to menys contundent que la setmana passada i sense dir-ho explícitament, diu que no retira les seves paraules on deia que Brussel·les tenia zero preocupació sobre el text.
Claro que mantengo todo lo que dije y de hecho hoy aquí lo que estamos diciendo es que tenemos una posición compartida, que tenemos una posición común, la Comisión Europea y el Gobierno de España, que estamos en un proceso de total normalidad y cualquier cuestión que la Comisión nos solicite clarificación, lo haremos como lo estamos haciendo, el comisario acaba de explicarlo y creo que es la línea.
Reinders també coincideix en que aquest diàleg forma part de la normalitat, però insisteix que fins que no hi hagi un text aprovat pel Congrés dels Diputats no podran donar una opinió jurídica fonamentada i, per tant, continuen sense mullar-se.
Com dèiem, però aquesta roda de premsa, que era per donar explicacions d'una reunió de ministres de Justícia europeus, aquesta llei, però ha monopolitzat tota la compareixença, totes les preguntes han sigut de periodistes espanyols i totes sobre l'amnistia. De fet, era la primera roda de premsa als mitjans després que la comissió matisés divendres les paraules del ministre Bolaños sobre aquesta zero preocupació, Lluís.
Sí, aquest ambient, aquesta calma tensa l'hem notat a la sala de premsa. S'ha preguntat fins en 6 ocasions al ministre sobre les seves paraules de l'altre dia, però avui tots dos havien firmat un pacte de no agressió. Bolaños ha rebaixat el to i no ha volgut pronunciar literalment les paraules zero preocupació, però tampoc ho ha retirat ni matisat. El comissari, per la seva banda, no ha volgut desautoritzar-lo en públic. Ara bé, tots dos defensaven les seves posicions. Reinders ha fet mans i mànigues amb les paraules per deixar clar que ells volen ser part neutral i no mullar-se. Bolaños, en canvi, ha defensat el diàleg amb Brussel·les i ha volgut portar el comissari al seu terreny, però en algunes ocasions sense gaire èxit. De fet, quan el ministre ha dit que sobre la llei la comissió i la Moncloa tenen una posició comuna, el comissari Reinders ha posat una cara de no veure gaire clar. Després, però, no ha volgut fer-ne sang i no l'ha desautoritzat.
Doncs això és el que ha passat aquesta tarda, com dèiem, a Brussel·les, al voltant d'aquesta llei d'amnistia. L'altre gran tema, però, de la roda de premsa, a banda d'això, ha estat el bloqueig del Consell General del Poder Judicial. La Comissió Europea s'ha mostrat preocupada, avui que fa exactament, com dèiem, 5 anys que la cúpula judicial espanyola té el mandat caducat. El PP ha fet miques al tauler de joc i ha avisat que no el pensa renovar, com a mínim diu, que no s'asseurà a negociar-ne el desbloqueig fins que el PSOE renunciï a l'amnistia. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la línia vermella del PP és molt clara. Amb l'amnistia sobre la taula no pactaran cap renovació del poder judicial. El seu portaveu, Borja Sémper, demana a Sánchez que s'aparti de l'independentisme i no putinegi la justícia.
Y si el Partido Socialista lo acepta, podríamos sentarnos ante lo que estamos viendo, que es un intento de controlar la acción de la justicia. Lo que queramos es garantizar exactamente lo contrario. No vamos a poner al zorro contra las gallinas. Lo que queremos es que no haya zorros en torno al gallinero.
Aquesta posició d'ara, però, és una excusa més del PP per no desbloquejar la renovació de la cúpula judicial. Fa 5 anys que el tauler és el mateix i a mesura que canvia l'actualitat, els populars també canvien el relat. L'arrel de tot plegat, però, és que ara mateix la majoria de l'òrgan és conservadora i, per tant, els bufa a favor.
I justament per això, Pedro Sánchez, que denuncia que el PP no s'assegui a negociar la renovació del Consell. El president espanyol ho relaciona directament amb els tripijocs de la justícia.
En muchas ocasiones, a lo largo de estas últimas semanas, se habla de lawfare. Bueno, hay una excepción de lawfare, que es la politización de la justicia. Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro. Desde luego, este es un caso, vamos, paradigmático de lo que es el lawfare.
Un Pedro Sánchez que avui també ha apostat per fusionar les taules de negociació que el PSOE té amb Junts i amb Esquerra. El president espanyol preveu que, si fa o no fa, s'hi tractaran els mateixos temes i, per tant, suggereix fer via i encarar-les simultàniament. Això sí, de moment avança que les dues taules tindrien verificadors diferents. Tornem de nou a Madrid, Arnau.
Exacte, la taula de Junts la supervisa Francisco Galindo, però la d'Esquerra, quan es reuneixi, ho farà algú altre. Tot i les crítiques, Sánchez defensa les converses del PSOE amb l'independentisme, defensa la figura del verificador i preveu que hi haurà més reunions. Això sí, aquest matí a la SER proposava simplificar les negociacions.
Pudiéramos llegar a un proceso de negociación en donde estuvieran esas dos partes afectadas, ¿no? Parece que ahora mismo eso es muy prematuro, está muy verde y, por tanto, bueno, vamos a tener esa interlocución con ambas formaciones políticas en distintes meses.
Sánchez, per cert, justifica la reunió del PSOE amb Junts recordant que el govern d'Aznar es va trobar a Ginebra amb representants d'ETA.
Doncs bé, Junts per Catalunya, que descarta per ara compartir taula de negociació amb Esquerra, el portaveu Josep Rius diu que de cap manera es tracta del mateix, ha qualificat d'estèril la taula de diàleg entre socialistes i republicans.
Junts per Catalunya ha negociat una taula real i efectiva de negociació amb un mecanisme internacional de verificació que no hi havia sigut fins ara. Això és un canvi de paradigma respecte al que hi havia hagut. Vull recordar que el mateix acord de Brussel·les reconeix que el que s'havia dut a terme durant aquests darrers 4 anys, aquesta taula de diàleg que s'havia dut a terme entre el govern català i el govern espanyol, no ha funcionat.
L'altra part, Esquerra, avui no n'ha dit res, i des dels comuns, Joan Mena creu que abans d'unir taules, primer cal refer la confiança entre els partits.
Era indispensable, no?, totes aquestes taules bilaterals entre uns actors i uns altres. Estem convençuts des dels comuns que quan les relacions entre partits es vagin normalitzant, al final el que quedaran són aquestes taules institucionals més enllà de les relacions bilaterals que han d'existir, evidentment, entre uns partits i uns altres, no?
Per cert, que els comuns també demanen al president aragonès que reuneixi amb la resta de partits abans de trobar-se amb Pedro Sánchez el dia 21 de desembre. Sobre aquesta nova possibilitat de seure Junts i Esquerra en la mateixa taula de diàleg, com demana el president espanyol, li hem preguntat avui al cap de política de l'ACN, Rafa Garrido, què en pensa.
Taules n'hi ha de molts tipus. Hi ha les taules de fusta noble, les de vidre delicat, les del menjador, les de càmping, les de nit, les del bar i fins i tot les taules de formatges. Temporalment es pot posar una taula de càmping, de tauleta de nit, però mai acabarà fent del tot bé la seva funció. I a ningú se li acudiria posar de taula de vidre una taula de formatges. A ningú que sàpiga per a què serveix cada tipus de taula. El problema ve quan no està clar per a què serveix la taula de nit, la de càmping o la de formatges. A Catalunya tenim també molts tipus de taula. Tenim la taula de diàleg entre governs, la d'Esquerra amb el PSOE, la de Junts amb el PSOE, la de partits catalans, i si els seus impulsors no acaben d'aclarir per a què serveix cadascuna, acabaran donant la raó a Pedro Sánchez i negociant només quin formatge va a la tauleta de nit.
Gràcies, Rafa. Junts per Catalunya de la seva banda i els comuns que carreguen, d'altra banda, contra el jutge García Castellón, que intenta vincular la mort d'un turista francès amb l'acció de Tsunami Democràtic a l'aeroport del Prat. L'informe del SEM, al qual ha tingut avui accés al món RAC1, obvia les protestes d'aquell dia i en cap cas vincula una cosa amb l'altra. Els dos partits asseguren que es tracta d'un cas de lawfare de Manuel Laia Colomer.
Sí, ja ho creien abans i ara l'informe del SEM que ha avançat al món RAC1 els ho confirma. Tant Junts per Catalunya com els comuns denuncien que García Castellón intenta interferir políticament per fer descarrilar l'amnistia. Els portaveus Josep Rius i Joan Mena insisteixen que les acusacions de terrorisme no s'aguanten per enlloc.
Nosaltres denunciem aquesta que es vulgui fer doncs, política amb la toga i en cap cas es pot incardinar com un cas de terrorisme.
Em sembla que és lamentable que un jutge es pugui permetre fer una operació de lawfare d'aquestes característiques.
Recordem que el jutge de l'Audiència Nacional intenta vincular la mort del turista francès amb l'acció de Tsunami. D'aquesta manera, els investigats en la causa, com Carles Puigdemont i Marta Rovira, es podrien quedar fora de l'amnistia.
I tot això, com dèiem, després d'aquest informe del SEM sobre l'atenció mèdica al turista francès que va morir a l'aeroport el 2019, que no diu res sobre les protestes de Tsunami. De fet, ni menciona si els manifestants van poder interferir de cap manera amb la feina dels metges i amb els vehicles d'emergències a l'hora d'assistir al turista.
L'informe comença un quart i dos minuts de 6 de la tarda del 14 d'octubre del 2019 amb l'alerta d'una persona al comandament del SEM. Al cap d'un minut, els serveis d'emergències ja eren a la terminal 2 i van veure que el turista tenia una aturada cardiorrespiratòria. L'ambulància va arribar 5 minuts després de l'avís i l'helicòpter 13 minuts més tard. El cas és que l'informe no diu en absolut que s'activés el transport aeri per les protestes, que es va demanar al primer moment. Precisament, l'helicòpter s'enlaira cap a l'Hospital de Bellvitge a un quart i tres minuts de 7 de la tarda i arriba a l'hospital 7 minuts després. D'altra banda, de l'informe també es pot extreure que la situació no va estar fora de control perquè el SEM no va demanar el suport dels Mossos en cap moment.
8 i 14, i enmig de tot el debat sobre l'amnistia, avui qui ha dit la seva és José María Aznar, que ha tornat a carregar contra l'estratègia de Pedro Sánchez. L'expresident espanyol, Antena 3, avisa que amb l'amnistia es posa en joc l'Estat.
Es que lo que está encima de la mesa es si España va a continuar siendo una nación o va a ser una confederación de republiquillas ridículas, o si España, pues efectivamente, su constitución, su Estado de Derecho, va a prevalecer. Es efectivamente un proceso político que está centrado en esas dos cosas.
De republiquillas ridículas, diu Aznar. també avisa que Sánchez té la intenció de governar aquesta legislatura en contra de bona part dels espanyols. I a tot això, el govern espanyol també defensa que la Constitució és un marc de referència flexible. Des de Barcelona, en un context de negociació per l'amnistia, el delegat espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, feia aquesta reflexió a l'acte institucional per celebrar els 45 anys del text.
La Constitució és un texto con tapas firmes y hojas flexibles. La firmeza se la da la legitimidad de su origen, los derechos conquistados y consolidados, el servicio que ha dado nuestro país a su gente. Y la flexibilidad se la dieron los padres de la Constitución, que confiaron en el poder legislativo para el desarrollo de su contenido y permitieron, con su redactado, que pudiera responder siempre a los retos del presente.
A l'acte també ha intervingut Maria Teresa Fernández de la Vega, actual consellera permanent de l'Estat, que ha destacat que la Constitució recull un model autonòmic d'èxit que alhora és una renúncia al dret a l'autodeterminació.
Todo ello sobre una doble renuncia, la del nacionalismo español al centralismo como forma de organización del Estado y la de los nacionalismos territoriales a la soberanía originaria y el derecho de autodeterminación. Pues en la Constitución solo habrá un titular del máximo poder, que es el pueblo español.
Jaume Collboni ha afegit que feia més de 10 anys que no es podia celebrar a Barcelona un acte institucional d'aquestes característiques amb normalitat. I al Congrés, Vox parteix peres amb el PP. El motiu és haver-los deixat fora del repartiment de comissions a la cambra. És un gest estèril perquè, de fet, el partit d'extrema dreta no trencarà cap dels pactes que té amb el PP a les comunitats autònomes ni tampoc als municipis.
De fet, a la pràctica no trencarà cap pacte perquè Vox i el PP no tenen cap acord en l'àmbit estatal. Tot i això, el partit de Santiago Abascal gesticula i assegura que trenca relacions amb la direcció popular. Vox acusa el PP d'atacar i menystenir-los en l'elecció de les presidències de les comissions del Congrés. Vox ha quedat amb les mans buides després que el PSOE, PP i Sumar se les hagin repartit pràcticament totes. El PSC, Esquerra i els Comuns en presidiran un parell i Junts en gestionarà una.
Passa un minut d'un quart de nou. La rebaixa de l'IRPF que prepara la Generalitat beneficiarà el 73% dels contribuents, segons el Departament d'Economia. Afectarà els que tenen rendes de fins a 33.000 euros bruts a l'any. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, diu que aquesta mesura vol donar un petit respir al contribuent davant la inflació.
Per doncs, alleugerir les pressions en el cost de la vida que segueixen per moltes famílies, per molts contribuents. Una reducció d'un punt i, per tant, una afectació, un benefici positiu per un 73% dels contribuents. Aquí estem parlant de contribuents, doncs, de persones, de treballadors, també d'autònoms i també de pensionistes.
La rebaixa de l'IRPF que prepara el govern s'inclourà en la llei d'acompanyament dels pressupostos que tot just estan negociant amb els grups parlamentaris, Montse Martí.
Si els pressupostos aconsegueixen prou suports i la llei d'acompanyament dels comptes s'aprova, la rebaixa de l'IRPF entraria en vigor l'1 de gener, però no es notarà fins a la declaració de la renda que es presenta el 2025. La proposta del govern consisteix a rebaixar els tipus de l'escala autonòmica al primer tram de tributació en un punt, del 10,5% al 9,5%. En el cas d'un contribuent amb ingressos de 24.900 euros bruts l'any, l'estalvi, segons el Departament d'Economia, seria d'uns 125 euros. La consellera apuntava que també se'n podran beneficiar rendes, per exemple, de 35.000 euros bruts l'any.
En concret, per tots aquells contribuents amb una renda, amb uns ingressos de 35.000 euros, el que significa també una base liquidable de 33.000 euros, aproximadament.
Per la resta de contribuents, segons fonts també del departament, la mesura no tindrà impacte perquè s'ajustaria a l'alça unes dècimes la tributació en altres trams, perquè els que ingressin més de 33.000 euros no els representi cap impacte i segueixin pagant el mateix cara.
I a tot això, l'atur que torna a repuntar tímidament al novembre i es nota una frenada també en la creació dels llocs de treball. Al novembre s'han apuntat 214 persones a les llistes per trobar feina a Catalunya.
Adeco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
És un repunt mínim del 0,06% respecte de l'octubre, però fa dos mesos seguits que l'atur augmenta. A més, aquest novembre la contractació també va baixar un 0,11%.
Són 257 contractes menys que un mes enrere. El secretari de Treball, Enric Vinaixa, diu que ha influït el fet que els contractes d'estiu s'han acabat més tard que altres temporades i encara s'arrosseguen al novembre.
Estem amb 95.443 afiliacions positives més respecte a l'any passat. Tot i aquest lleugera disminució de l'afiliació en aquest mes de novembre, l'estiu s'ha allargat més de l'habitual, en el qual el lleuger repunt de l'atur i la lleugera disminució de l'afiliació es dona fonamentalment en el sector serveis.
Tot i aquest alentiment del mercat de treball, el govern insisteix que s'està a uns nivells d'atur històricament baixos. Ara hi ha gairebé 340.000 persones que busquen feina a través dels serveis d'ocupació. Al conjunt de l'Estat, l'atur ha continuat baixant al novembre en més de 24.000 persones.
I en aquest escenari, Telefònica, que ha confirmat les últimes hores que l'ERO que ha preparat ara afectarà uns 5.100 treballadors. Això és un terç del total de la plantilla.
Encara no se sap en quins centres de treball tocarà més la retallada, però es preveu que els treballadors que vagin al carrer són els que tenen més de 55 anys amb 15 anys d'antiguitat o més.
I Spotify també anuncia una nova retallada, la tercera en només un any. Acomiadarà concretament a 1.500 treballadors, que és el 17% de la plantilla. L'empresa sueca ho justifica per la necessitat, diu, d'estalviar costos.
Això tot i que la companyia de reproducció de música ha declarat uns beneficis de 65 milions d'euros l'últim trimestre. Aquesta retallada se suma a la que Spotify ja va fer el gener amb 600 treballadors acomiadats i 200 més al juny. En total, doncs, haurà fet fora 2.300 persones en un any.
Talent. Per fi, ho he trobat. Porto tant de temps buscant i gràcies a Adecco ho he trobat.
I és que Adecco és l'autèntic cercador de talent que t'ajuda a trobar la millor solució per a la teva empresa, complint totes les garanties del marc regulador actual. Entra a Adecco.es i deixa-ho a les nostres mans.
9 minuts per arribar a 9:15. Una vuitantena de mitjans de comunicació espanyols han denunciat a Meta per haver vulnerat el Reglament Europeu de Protecció de Dades. Li reclamen més de 500 milions d'euros. Alerten que, tot i estar prohibit, la companyia rastreja l'activitat dels usuaris a internet per enviar-los anuncis personalitzats sense consentiment.
Es queixen que això ha permès, entre el 2018 i el 2023, que la companyia ofereixi espais publicitaris més eficients i, per tant, consideren que el 100% dels ingressos que obté Meta són il·legítims. Els denunciants formen part de l'Associació de Mitjans d'Informació i parlen d'un incompliment continuat, sistemàtic i massiu de la normativa. Per això reclamen a l'empresa de Mark Zuckerberg 550 milions d'euros d'indemnització.
Més coses, estem a les portes d'aquest pont i Trànsit calcula que 460.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest pont de la Puríssima. Com ja és habitual, la previsió és que l'AP7 concentri la majoria de retencions de l'operació sortida, que començarà demà a la tarda. Per mirar, però, de reduir aquestes cues, Trànsit obrirà per primer cop un carril addicional a l'AP7 entre Montornès del Vallès i Hostalric en sentit Girona-Pol Prats.
La mesura es va aprovar per Sant Joan i ara es desplegarà al tram nord de l'autopista. En canvi, al tram sud es limitarà a 80 km per hora la sortida de Barcelona fins a Gelida, com ja va passar durant el pont del Pilar. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, diu que són bones mesures per millorar la circulació a l'autopista.
Això ens permet donar més capacitat a la via i també evitar accidents. Tens més capacitat de reacció a 80 km per hora i, per tant, aquests accidents que poden congestionar la via. Hem estudiat volums i capacitats de la via i els números ens surten. Per tant, muntarem aquest carril de sortida des de Montornès fins a Hostalric.
També hi haurà les mesures habituals en d'altres vies que aniran plenes, com la C-16, la C-17, la C-14 o l'A-2. A més, durant el pont, els Mossos d'Esquadra faran més de 1.500 controls.
I per cert, que demà el Monorracó es farà en directe des de la seu del Servei Català de Trànsit. Encara, però, parlant de mobilitat, Barcelona també preveu restringir l'accés al centre per les festes de Nadal en cas de col·lapse i que els aparcaments estiguin plens, en un dispositiu preparat des de fa temps en cas d'aglomeracions i també de trànsit intens. L'Ajuntament augmentarà, per tant, la presència policial als carrers durant aquests dies de Nadal. Hi haurà més de 420 agents treballant durant aquestes festes, en són gairebé un 20% més que l'any passat. L'objectiu és controlar la mobilitat, però sobretot també mirar que les festes no provoquin problemes de convivència amb els veïns.
D'una banda, intensificaran la vigilància als locals d'oci, de l'altra, també tindran els ulls posats en les festes que s'organitzin sense permisos. Ho ha explicat el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez.
Estarem pendents dels locals que puguin tenir un impacte en la convivència. Així monitoritzarem totes les festes que es puguin organitzar de manera també irregular. Poden incidir en les molèsties que generen de soroll com per risc que poden patir les persones que vagin a aquest tipus d'esdeveniments.
D'altra banda, Velázquez també ha anunciat que hi haurà agents de paisà passejant per la ciutat. L'objectiu és aturar els robatoris que es puguin cometre per l'augment de turistes que hi ha durant els dies de Nadal.
I per cert, que els llums de Nadal de de Barcelona estaran encesos una hora més. Tal com us hem avançat a RAC1, serà a partir del dia 15 de desembre, coincidint amb la preestrena del Barcelona Festival de Nadal.
Ara, de diumenge a dijous, funcionen fins a les 10 de la nit i divendres i dissabte fins a les 11. Per tant, passaran a estar encesos fins a les 11 entre setmana i les 12 les nits del cap de setmana. Els llums es continuaran encenent a 6:15 de la tarda. El que tampoc varia és que la nit de Cap d'Any i la nit de Reis els llums es mantindran encesos fins a la 1 de la matinada.
24 minuts, les agències de viatges tancaran un any de rècord. Això tot i la pujada de preus d'entre un 20 i un 25%.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
És el que diu l'Associació d'Agències de Viatges.
La CAVE assegura que una de cada tres empreses del sector ha superat les vendes del 2019. El seu president, Jordi Martí, diu que viatjar ha passat a ser una prioritat.
Veiem que hi ha un augment de preus força important tant en el tema aeri com en el tema d'allotjament, el tema d'hotels, però malgrat això les vendes segueixen en augment. El 2024 sembla que mantindrem aquesta alça de preus, però bueno, esperem que no vagin a més i que el volum de vendes no afecti, que realment doncs, seguim amb aquests bons resultats que hem tingut fins ara.
Pel que fa al pont de la Puríssima i les festes de Nadal, Martí ha assegurat que han constatat un boom de demanda. L'enquesta de la patronal apunta que més de la meitat de les agències de viatges confia registrar un increment de vendes d'entre el 5 i el 15% respecte a l'any passat i un 28% espera igualar les xifres del 2022.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
4 minuts i arribarem a 9:15. Israel ja ha entrat per terra al sud de la Franja de Gaza. És la zona on s'ha refugiat les últimes setmanes, segons l'ONU, el 80% de la població, pràcticament 1.900.000 persones. Tot plegat quan el govern de Netanyahu calcula que l'operació a la Franja s'allargarà 2 mesos més.
És el temps que el Ministeri de Defensa calcula que necessitaran per derrocar les estructures militars de Hamas. Després, però, afegeix que caldrà més temps per netejar la zona i eliminar els focus de resistència que hi quedin. Mentrestant, la Unió Europea continua fent equilibris diplomàtics enmig del conflicte. Aquesta tarda, el màxim representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha qualificat de matança el que està passant a Gaza en una conferència. Això ha indignat alguns dels assistents que se n'han anat.
Hi ha gent que marxa de la sala.
Hi ha gent que marxa de la sala?
Sí.
Per què? Potser ha dit alguna cosa controvertida, però clarament l'ONU ha dit que el que va passar en un cas va ser una matança i que el que passa a Gaza també ho és, perquè no podem acceptar aquest nombre de víctimes civils malgrat que Israel s'hagi de defensar.
Even, obviously, Israel has to defend itself.
Avui Borrell també ha comparat Netanyahu amb Franco. Assegura que se'ls ha de poder criticar els dos sense que això suposi ser antisemita o antiespanyol.
Déu-n'hi-do, doncs, amb aquesta comparació que ha fet avui Josep Borrell. 27 en successos, la justícia ha condemnat a 10 anys de presó a un exresponsable dels Castellers de Barcelona que reconeix haver abusat sexualment de 9 nenes entre el 2014 i el 2019. Avui s'havia de fer el judici i les parts han arribat a un acord. Molt probablement l'home no entrarà a la presó perquè la pena per cada delicte per separat no supera els 2 anys.
El condemnat era tècnic dels infants i havia estat cap de colla als Castellers de Barcelona. Citava les adolescents a casa seva amb l'excusa de fer-los massatges i allà els feia tocaments. Inicialment la fiscalia li demanava 39 anys de presó, però l'acusat ha reconegut els abusos a l'Audiència de Barcelona i ha acceptat una rebaixa. En un comunicat, els Castellers de Barcelona han expressat el seu suport a les víctimes, asseguren que continuaran treballant perquè hi hagi seguretat per totes les dones i expulsaran definitivament l'home de la colla.
I un altre cas d'abusos a menors, en aquest cas a Vic, un entrenador d'atletisme que ha reconegut que va abusar d'una nena el 2008 i ha acceptat una pena de 5 anys de presó. Aquest sí que hi haurà d'entrar.
La fiscalia li demanava inicialment 23 anys de presó, però hi ha hagut un acord de conformitat perquè ha reconegut els abusos. A banda de la pena de presó, l'home s'ha compromès a pagar 15.000 euros d'indemnització a la víctima i 5.000 més per les despeses de l'acusació particular. A més, no es podrà acostar ni comunicar-se amb la noia durant els 5 anys després de sortir de la presó. presó.
I l'home conegut com a estafador de l'amor entra per primer cop a la presó, Albert Cavaller, que s'ha presentat per sorpresa a Lledoners. Feia mesos que estava desaparegut i tenia 3 ordres de crida i cerca per complir una condemna de 2 anys i mig, de 2 anys i 3 mesos, volíem dir.
Aquest matí ha decidit deixar d'amagar-se i ell i el seu advocat s'han presentat al centre penitenciari del Bages. És el primer cop que Cavaller és a la Garjola. Ja acumula 5 sentències fermes en 6 anys per haver estafat diverses dones que van denunciar-lo per haver-les enganyat mentre hi mantenia relacions sentimentals. Li deixaven diners que després no els tornava.
I atenció a això, 4 de cada 5 joves víctimes de ciberassetjament no són conscients que n'estan patint. En alguns casos, fins i tot, li resten importància fins al punt que no ho reconeixen. És el que indica un estudi de la Fundació La Caixa que alerta que gairebé la meitat d'adolescents entre 12 i 17 anys ha viscut alguna agressió a través d'internet durant els últims mesos.
I un de cada 10 directament és víctima d'un assetjament constant. L'estudi també alerta que els joves que fan front a aquests episodis perden qualitat de vida i manifesten problemes de salut mental. Un dels investigadors, Albert Fletxes, explica que en molts casos les víctimes acaben negant el ciberassetjament.
A força de patir aquesta situació, doncs, no els sembli tan greu com per etiquetar-la d'aquesta manera. O que les pròpies dificultats d'aprenentatge i necessitats educatives també suposin, en certa manera, entrebancs per percebre que allò que els succeeix és una situació d'assetjament.
A l'estudi han participat 2.400 joves de tot l'estat.
I els Mossos d'Esquadra han detingut Arenys de Mar, al Maresme, un home que cuidava dos avis i que els hauria estafat, atenció, més de 240.000 euros. Segons les primeres investigacions, els hauria convençut per vendre el pis a una tercera persona a canvi de 6.000 euros i una renda vitalícia que mai van arribar a cobrar.
El detingut, un home de 50 anys, cuidava els dos avis, que són germans, i s'encarregava d'anar a fer la compra. Per això tenia accés a totes les dades bancàries. La policia li seguia la pista des del mes de maig, quan l'home va desaparèixer amb els diners. La policia apunta que durant 10 anys es va dedicar a buidar els comptes corrents de manera continuada.
La Vall d'Hebron estrena un centre per pacients politraumàtics greus que necessiten atenció urgent. L'objectiu és reduir el temps d'espera per les persones que tenen un pronòstic que canvia constantment. Fins ara, des que arribaven amb helicòpter, trigaven fins a un quart d'hora a entrar al servei d'urgències. Ara, només trigaran 2 minuts, Joel Penya.
Es diu Trauma Center, fa més de 800 metres quadrats i és a la planta menys 1 de l'Hospital de Traumatologia. Agrupa tots els equips que calen per atendre els pacients politraumàtics greus urgents. Hi ha una màquina d'atac que funciona 24 hores al dia i 6 bocs, un d'ells per pacients amb malalties transmissibles. El doctor del Servei d'Anestesiologia i Reanimació, Miguel Ángel González, diu a RAC1 que amb aquest centre també evitaran els trasllats intrahospitalaris.
La mobilització dels malalts suposen un augment de perill. Un malalt que està inestable, que està sagnant, si fem molts trasllats, el sagnat continua i amb els moviments augmenta aquest nivell de sagnat i posa en perill la vida del malalt. Si acortem els temps d'acció, estem millorant la seguretat i els resultats del malalt potencialment.
Aquest any a l'hospital han arribat 218 pacients politraumàtics greus urgents. Durant el 2022 en van ser 250 en total.
I avui també hem posat la primera pedra a les obres d'ampliació de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El pavelló, que es dirà Pavelló Zero i que estarà enganxat a l'actual recinte a través d'una passarel·la, estarà acabat el 2026. El president Pere Aragonès diu que l'ampliació permetrà atreure més congressos a Catalunya.
Avui la Fira de Barcelona obre una nova etapa. No només perquè disposarà de 60.000 metres quadrats més que permetran arribar als 300.000 metres quadrats d'espai firal, sinó perquè, sobretot, això és el preludi de nous congressos d'abast mundial que triaran Barcelona en els propers anys.
Un cop s'hagi acabat la reforma de la Fira Gran Via, es reformarà la Fira Montjuïc, coincidint amb el centenari de l'Exposició Internacional del 1929. I d'altra banda, la sequera històrica que viu Catalunya fa estralls als boscos del país. El Departament d'Acció Climàtica ha començat la tala selectiva de 35.000 pins morts o en pèssim estat en una extensió de gairebé mig centenar d'hectàrees a Poblet, a la Conca de Barberà. Més detalls des de Tarragona, Esteve Giral.
Els pins morts són d'una espècie no autòctona, el pipinastre, originari del nord de la península, que s'està adaptant pitjor a la falta d'aigua. La sequera i una plaga d'insectes perforadors han deixat una part del bosc de Poblet protegit i de gran valor natural molt malmès. Són pins que, si no es talessin ara, suposarien, a més, un risc afegit en cas d'incendi forestal a l'estiu. Anna Sanitges, la directora general d'Ecosistemes Forestals.
Aquesta sequera afecta de manera molt intensa els boscos del nostre país, boscos que, d'una vegada, banda, van néixer en unes condicions molt diferents, no estan acostumats a patir aquesta falta d'aigua, i boscos que són extremadament densos, perquè els darrers 40 anys com a país hem anat abandonant la gestió forestal.
Una part d'aquesta fusta, d'aquests pins que havien mort, s'aprofitarà per fer biomassa i servirà, per tant, per escalfar les llars.
Pràcticament 34 minuts. Atenció a això, la Unió Europea aprova rebaixar l'edat de conduir als 17 anys. Això sí, amb una condició. Mentre el conductor no arribi a la majoria d'edat, haurà d'anar acompanyat d'un major de 24 que tingui el carnet amb 5 anys com a mínim d'experiència. Ho han pactat aquesta tarda els ministres de transports europeus.
La mesura preveu que només es pugui conduir un vehicle amb 17 anys al mateix país que emès el carnet de conduir, no a la resta d'estats membres. N'ha parlat el ministre espanyol del RAM, Òscar Puente.
Se está trabajando en una propuesta de conducción a partir de los 17 años con un acompañante, siguiendo el modelo de algunos estados de la Unión Europea en los que este tipo de carnet se ha puesto ya en práctica.
També rebaixa l'edat de conducció de camions de bombers i de policia dels 21 als 18 anys. També estan d'acord que si es retira el carnet a una persona en un estat membre, aquesta no pugui conduir en cap país europeu. Actualment aquest supòsit només s'aplica per infraccions d'excés de velocitat o per conduir sota els efectes de les drogues. Ara, tots aquests canvis encara s'hauran de negociar al Parlament Europeu.
Doncs bé, avui en temps de tertúlia parlarem sobre aquesta mesura de la Unió Europea. Ho farem amb Alfons Perona, que és exdirector jurídic del RAC i també assessor de la DGT. I d'altra banda, la Generalitat estudia desdoblar les línies de tren d'Igualada i de Manresa. El govern ha encarregat un informe per analitzar si és possible. Vol fer-ho a través de Ferrocarrils de la Generalitat.
L'objectiu és mirar si és factible desdoblar les línies R6 d'Igualada i l'R5 de Manresa, que estan en mans de Renfe, per millorar la fiabilitat en la freqüència de pas i els temps de viatge. Avui mateix n'ha licitat la redacció. L'informe que ha encarregat el govern inclourà 6 propostes diferents de desdoblaments total o parcial dels trams entre Martorell i Igualada i entre Olesa de Montserrat i Manresa, que actualment són de via única. L'anàlisi durarà poc més d'un any i costarà 108.000 euros.
I també atenció a aquest cas, que veurem si genera o no precedents. El govern basc ha multat als cinemes Yelmo amb 30.000 euros per no deixar entrar un client amb menjar i begudes de fora. Recorda que l'activitat principal del cinema és l'exhibició de pel·lícules i, per tant, no la restauració.
El govern basc li ha posat la sanció a través de l'Institut Basc de Consum després de recollir diverses denúncies. La multa encara no és ferma i Cines Yelmo encara la pot recórrer. A Madrid, aquesta cadena de cines també té denúncies obertes pel mateix motiu. Yelmo s'agafa al dret d'admissió i, a més, apunta que avisa amb un cartell a les seves instal·lacions sobre aquesta norma.
I dels cinemes a les plataformes, perquè Netflix treu a la llum el tràiler de No me llame ternera, de Jordi Évole.
¿Participó en algún atentado con víctimas mortales?
Sí. El objetivo, en absoluto, era hacer terrorismo. Terrorismo.
El documental, que recordem que es va estrenar amb molta polèmica al Festival de Cinema de Sant Sebastià i que recull l'entrevista amb l'exdirigent d'ETA, Josu Ternera.
És la primera vegada que un líder de la banda terrorista dona la cara. En aquest primer avançament, Ternera reconeix que l'atemptat d'Hipercor va ser un error i nega que ETA tingués com a objectiu el terrorisme. El film de Producciones del Barrio arribarà a Netflix el 15 de desembre.
Bones notícies pel que fa a la venda de llibres en català. Els gèneres de ficció, de no ficció, infantil i juvenil han crescut un 12% aquest 2023. És el balanç que ha fet avui el Gremi d'Editors i que situa com a dades claus pel sector editorial els dies de Nadal i també de Reis a banda de Sant Jordi. Judit Vila.
El sector editorial ha facturat 500 milions d'euros aquest any i un 30% ha estat precisament d'exemplars en català. El president del Gremi d'Editors, Patrici Tixis, diu que s'ha consolidat la tendència que ja s'havia vist durant la pandèmia i atribueix les bones dades sobretot a l'èxit en dates assenyalades com per exemple Sant Jordi o la Setmana del Llibre en català.
Els anys anteriors tots els beneficis que havia portat la pandèmia per la lectura no s'havien manifestat en el català amb la força que ja ho han fet aquest any concretament, i també motivat doncs, per l'èxit de Sant Jordi i de la Setmana del Llibre de Català, que han impulsat molt la lectura en català.
Un 40% de les vendes a Catalunya es fan per Sant Jordi i un 30% per les festes de Nadal. La resta es completa durant el que queda d'any amb un repunt, sobretot de vendes al mes de setembre.
I encara en cultura, El Petit Príncep estrena demà la desena temporada.
I allà vaig aprendre que tot depèn.
Serà a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. El plat fort d'aquesta edició serà el retorn d'Àngel Llàcer com a aviador. El director de l'obra compartirà també aquest paper amb Manu Guix i amb Enric Cambrer.
Entre els tres faran les 64 funcions que arriben amb una escenografia renovada i amb coreografies noves. El Petit Príncep torna als escenaris després que l'hagin vist 340.000 espectadors. Llàcer, director i productor de l'obra, ha explicat que torna a fer el personatge de l'aviador 10 temporades després. Diu que és molt especial per ell.
Per mi realment ha sigut, està sent una cosa bastant emocionalment forta, perquè torno a trobar-me amb els meus fantasmes de fa 10 anys, perquè recordem que això parla de la crisi personal de l'aviador, no?, en aquest cas.
L'espectacle es podrà veure fins al 28 de gener.
I d'altra banda, atenció, perquè encara amb música, Daddy Yankee anuncia que es retira de la música. Que te vayas amb un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Ara bé, el que és més curiós del cas és per què ho fa. Diu que és per dedicar-se a viure per Crist. L'artista ho ha anunciat després d'acabar un concert a Puerto Rico. El cantant diu que comença una etapa a la seva vida dedicada a Déu. I, de fet, aquest és el moment en què ho anunciava.
Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia. Un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico, y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo.
El rei del reggaeton, que ens ha sorprès amb aquest missatge i que deixa així enrere una carrera de més de 30 anys. I d'altra banda, l'Oreja de Banco, que actuarà l'estiu que ve a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Actuarà la quarta edició del Festival Vallviva, que es farà del 10 al 14 de juliol. Els de Sant Sebastià, que tornen als escenaris després d'una pausa de més d'un any i que ho fan coincidint amb els seus 25 anys d'història. I encara en música, Sergio Dalma farà un segon concert a Barcelona. Dalma farà doblet a l'Auditori del Fòrum els dies 2 i 3 de març, després que s'hagin esgotat les entrades pel primer concert, i presentarà l'àlbum Sonríe perquè estàs en la foto. 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9, moment pels esports. Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
El porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, que estudiarà aquesta setmana si supera o no per solucionar aquests problemes d'esquena.
Sí, segons ha pogut saber RAC1, el porter alemany té un problema discal a l'esquena que li afecta la cama i en els propers dies consultarà diferents especialistes. Ara mateix, però, l'opció que pren més força és la del quiròfan, perquè fins ara no ha respost al tractament conservador. El doctor Ivan Lavado, cap del servei de la unitat del dolor de l'Hospital ACPIO de Sant Cugat i la clínica Corachan, ha explicat al versió RAC1 que si Ter Stegen superés, no se l'hauria d'esperar com a mínim fins al febre, amb la qual cosa potser no arribaria al primer partit dels vuitens de final de la Champions.
Si s'ha d'operar i fa per una endoscòpia lumbar, perquè penseu que no és tampoc una gran incisió, jo crec, no sé el cas, no l'he vist jo personalment, però bueno, ja m'imagino quin tipus de patologia és. Per tornar a jugar a futbol, si malgrat que s'hagi d'operar, 2 mesos segur.
Més enllà de Ter Stegen, avui el Barça ha confirmat que el central Íñigo Martínez té una lesió al bíceps femoral de la cama dreta, per tant, com a mínim es perdrà el partit d'aquest diumenge contra el Girona, i per acabar-ho d'adobar, Joao Félix també s'ha hagut de perdre l'entrenament per febre. Per cert, que la jornada de Lliga es tanca aquesta nit, d'aquí una estona, amb el Celta Cádiz a partir de les 9, i de fet ja està en joc el partit que tanca la jornada a segona divisió també, el Villarreal B Eibar, i que en cas de victòria visitant faria caure l'Espanyol a la cinquena posició.
I encara en futbol, la selecció espanyola Montse Tomé, que no ha volgut donar cap més detall del per què la blaugrana Aitana Bonmatí no va jugar durant la segona part del partit de la Nations League contra Itàlia.
Sí, davant dels rumors que ho atribueixen a una discussió entre totes dues durant el descans, Tomé hi ha volgut passar de puntetes, tot i que en el seu moment va assenyalar la pilota d'or per haver avisat tard que no estava en condicions de seguir jugant, cosa que de fet la seva companya Tenia del Castillo va desmentir.
El vestuario es lo importante, el equipo es lo importante y todo lo que ocurre dentro es bueno que lo cuidemos, es bueno que lo protejamos y que sea nuestro. Y no haría bien si yo esto lo pondría aquí a la voz de todo el mundo.
Per cert, que Aitana ha tornat a entrenar-se aquesta tarda a les portes de l'últim partit de la selecció en aquesta finestra, demà contra Suècia, ja sense res en joc.
Hi ha alguna cosa més, Oriol?
Que la selecció espanyola femenina d'hoquei patins està debutant a aquesta hora a l'europeu que per primera vegada es disputa a Catalunya, concretament a Olot, i l'equip amb 8 catalanes d'11 està perdent ara mateix contra Portugal per 0-1 al minut 4 de la primera part.
Gràcies, Oriol, bona nit.
Bona nit.
el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
Una setmana que potser podríem dir que ha començat amb una miqueta menys de fred, però sí. Demà, què, tornen a baixar les temperatures?
Tornen a baixar les temperatures. Al cap de setmana, déu-n'hi-do, ambient de ple hivern, però, per exemple, si ahir eren algunes les poblacions en algun sector del sud de Catalunya que arribaven als 15 graus, poques, en general ens vam quedar per sota dels 15, tot i un dia, doncs, bàsicament assolellat, avui ha sigut més fàcil arribar als 15, hem arribat als 17-18 en alguns sectors de la costa i del prelitoral, sobretot a les comarques de Girona, d'altres comarques ha fet més fred, eh? I també de bon matí feia menys fred avui, calia abrigar-se, però hi havia menys glaçades a l'interior de Catalunya. Ens ha passat un front, doncs, la nit passada, matí, primeres hores d'aquest dilluns, i això ha fet, doncs, que les temperatures hagin pujat una mica durant la matinada, han caigut algunes gotes, algun litret en alguna zona, poca aigua, realment, res, o sigui, ni de bon tros la situació que necessitaríem.
No suficient. Vaja.
No suficient, ni de bon tros. I de cara a demà, doncs, amb la nit serena, això afavorirà que les temperatures siguin més baixes. Demà de bon matí, ambient una mica més fred que avui, més glaçades en sectors de l'interior de Catalunya, segurament no tan fred com la matinada de diumenge, però més fred que no pas avui. I al centre del dia, doncs, aquests graus que hem guanyat avui els perdrem, i en molts casos, doncs, 2, 3, 4 graus menys que avui. Un matí ventós cap a les comarques de Tarragona, mestral moderat, també una mica tramuntant al matí cap al nord de l'Alt Empordà. I comentar que, mira, ara tenim algunes precipitacions, anem a tenir al llarg de la tarda al sector occidental del Pirineu, bàsicament Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà. Al llarg de la nit, les precipitacions afectaran més sectors de l'àrea pirinenca, amb una cota de neu que anirà baixant i s'acabarà situant en molts casos entre els 800 i els 1.000 metres. Però, en conjunt, tret de la Vall d'Aran, sembla que no han de ser precipitacions gaire importants, per tant, tot i que pot nevar al fons d'algunes valls del Pirineu, no sembla que hagi de ser una nevada que hagi de complicar la situació demà al matí per anar a treballar o per portar o perquè les criatures vagin a l'escola o els joves a l'institut. Després, també comentar que al matí hi haurà alguns ruixats cap a les comarques de Girona a primeres hores, però ràpidament marxaran i, com a molt, es mantindran algunes nevades cap a la Vall d'Aran i el que dèiem, més fred un altre cop. Sembla que faig una mica ja de previsió.
Sí, d'anar-me a dir, a veure, per la gent que es quedi per aquí, sí, pel pont, que no agafi cap avió, que no marxin fora.
Doncs mira, de cara a divendres...
Sí, com a resum, eh?
Sí, bàsicament.
Dimecres
sembla que un dia tranquil, també dijous s'acostarà un front que farà augmentar els núvols, i divendres arriben precipitacions que sembla que poden afectar força comarques amb temperatures que de cara a final de setmana volen tirar cap amunt, un ambient no tan rigorós com aquest, com aquests primers dies del mes de desembre.
Per tant, el pitjor dia seria divendres?
El pitjor dia, si entenem
com a... El pitjor per fer pont. Per fer activitats a l'aire lliure, per exemple.
Sí, però escolta, un paraigua i endavant.
Exacte. Gràcies, Abel. Fins aquí una estona.
Fins ara, que vagi bé.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Les 8 i 46.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora, la tertúlia del no ho sé. Crec que sou els tertulians més obedients de tots, perquè dels que us poseu els auriculars, perquè ara us he dit una cosa i cap de vosaltres no m'ha sentit. L'única l'Eulàlia que m'ha girat el cap i dic, mira'ls, tots així. Que...
Perdó.
No, sí, ja m'agrada que us poseu els auriculars, eh? Vull dir que ho he fet ben fet, sóc jo que us he dit coses quan no tocava. En fi, Eulàlia Soler, politòloga, professora de l'UPF, bona nit.
Què tal, bona nit.
Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia, com estàs?
Bona nit.
Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, bona
molt
nit.
Bona nit. És algú molt important?
No. De fet, no, ni me'n recordo què us he dit, vull dir que no patiu. Jordi Comina, l'empresari exdiputat al Parlament, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies. Bona
si sou aquí, vol dir que ara sentíem a la Bel aquests dies de pont amb el temps, vol dir que no fareu pont, que sí que en fareu, que fareu algun dia de festa?
Jo faré alguna cosa.
Alguna cosa, espero que no caiguin divendres, Enric?
El dia que plou.
Com has rebut aquesta notícia quan la Bela ha dit divendres?
He estat a punt de fer allò del fuera, però, en fi, com que...
T'ha passat com a mi, no? Que llavors has pensat, ai, que no, que això de ploure no...
Sí, però després ho ha arreglat, dient que el dissabte i el diumenge està millor.
Sí, al final quedarà un cap de setmana més o menys arreglat. A veure, per aquí... pont, no pont...
És un concepte flexible, la meva relació amb la feina i el relax, eh? És a dir, jo diria que treballo gairebé cada dia...
Sou tan treballadors tots, no, sempre que us pregunto si feu
però
pont...
Però només una mica, només una mica, i a més, com que pots ara teletreballar, també, escolta...
On duràs la feina, vaja?
Una miqueta.
Tu, Isabel, què?
Jo dijous me'n vaig cap a Osca, i per tant, ara avui m'han trucat dient que no hi havia gens de neu, que per tant que si volia anul·lar, i dic, no, és igual, dic, jo vinc igual, i si no hi ha neu, doncs no hi ha neu. I ara, només perquè, quan jo veig a l'Abel donant el temps, i veig com va vestit ell, i com vaig vestida jo, clar, em quedo impressionada, perquè clar, els oients no ho veien, però va amb màniga curta.
No, però fa un any, que ho diem, sí, que l'Abel va tot l'any amb pantalons curts.
Les capes que porto, i dic, bueno, dic, a mi m'agafarà el sarampió, amb ell una pulmonia.
Clarament.
No sé com ho portarà això amb tot el temps aquest que li queda encara de portar pantalons curts. Però vaja, fes coses seves. Tu, Eulàlia?
Jo
tu
faré
sí, va.
Tot el pont que pugui.
Veus?
O sigui,
toma,
si puc demà, que a les 6 de la tarda em caigui el mòbil dins del metro, no sé, faré alguna cosa, dins d'una claveguera, i, ostres, i fer els 5 dies bé, crec que m'ajudarà a tenir energia per acabar l'any.
Doncs
sí,
mira.
Sí, o sigui que, i més igual si plou, a mi, perquè més enllà de que ara amb la sequera, doncs tots hem d'estar molt contents, però sí que és veritat que a mi això de pel i manta, mentre es plou, a mi m'encanta estar amb la finestra oberta mentre es plou. Em sembla una de les sensacions que
no, clar, mentre puguis estar a casa no tinguis res previst a l'aire lliure,
sí,
doncs,
però,
evidentment,
sí, però m'agrada.
Cap problema. Va, deixeu-me que comenci parlant, suposo que n'esteu al cas, d'aquesta, podríem dir, rectificació forçada que ha hagut de fer aquesta tarda Félix Bolaños sobre la llei d'amnistia a Brussel·les. Si us sembla, hem preparat la seqüència de com va anar tot, perquè crec que així potser s'entendrà una mica millor. Anem enrere fins a dijous de la setmana passada, quan Félix Bolaños, després de reunir-se amb el comissari europeu de justícia, va dir això.
Sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Conocen perfectamente la proposición de ley que se presentó. Saben que es una proposición de ley conforme con la Constitución, también con el derecho de la Unión Europea.
A tots ens va quedar clar aquest zero preocupació, que ho va repetir fins a, com a mínim, tres vegades. Val, això va passar dijous, divendres el PP, que no ho acabava de veure clar, i Alberto Núñez Feijóo va respondre d'aquesta manera.
El comissari Reynders no s'enganya o no s'enganya el senyor Bolaños. Y conociendo los antecedentes del señor Bolaños, creo que el comisario Reynes no nos engaña. Lamento que el señor Bolaños venga a desinformar a los ciudadanos españoles.
Clar, que baralla entre el PSOE i el PP, que més o menys doncs ja n'estem acostumats, però aquí hi havia involucrat un tercer actor. Per tant, divendres surt el portaveu de justícia de la comissió, Christian Wiegand, i matisa el que va dir Bolaños.
Durant la reunió, el comissari va informar evidentment al ministre que tenim preguntes i que volem continuar les converses amb les autoritats espanyoles. A més, el nostre anàlisi encara està en marxa. Per això, en aquest sentit, la comissió encara no ha dit que la llei d'amnistia no plantegi cap preocupació.
És a dir, no ha dit que no plantegi cap preocupació, deia. I avui hem vist aquesta roda de premsa conjunta, Bolaños, amb Didier Reynders, que podríem dir que ha hagut de canviar aquestes paraules que va dir dijous passat i on era tan contundent.
Estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido, transparente, para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas que se formulan, y cualquier cuestión que la comisión nos solicite clarificación, lo haremos como lo estamos haciendo.
Clar, no sé si creieu que aquí també juga una mica amb les paraules, evidentment, eh? Perquè que hi hagi preguntes, no sé si és compatible o incompatible amb el zero preocupaciones, però en tot cas, per què creieu que Bolaños va ser tan contundent amb aquest zero preocupaciones? No sé si és estrany fins a quin punt no va pensar que això li podria portar problemes o se li podria girar en contra en aquest cas, amb aquesta rectificació, amb aquesta roda de premsa conjunta que han hagut de fer avui, i que no ha rectificat exactament el que va dir dijous, però sí que ha variat una mica el seu discurs. Per on creieu que van aquí les coses? Com és que Félix Bolaños diu una cosa dijous i avui surt a dir-ne una altra?
Hi ha tres...
Jordi, digues. No, digues,
Jordi. No, tira.
Per mirar de tres punts diferents, eh? Disculpa, Enric, si...
No, endavant.
la política europea ha canviat com s'interpreta. És a dir, abans tot s'interpretava amb clau espanyola i el que passava a Europa era una cosa que sonava molt llunyana i, per tant, podies dir aquí una cosa i allà la contrària i ningú se n'acabava de donar. Jo crec que aquí el ministre Bolaños dona una informació en clau estrictament espanyola, però les coses han canviat i, per tant, a nivell europeu reacciona, perquè la política europea també ha canviat. Fa uns anys enrere, la institució formant-se, fent la preconstitució, la unitat dels estats, era impecable la institucionalitat que hi havia en les institucions europees. En aquests moments s'ha partiditzat molt. I, per tant, la batalla que aquí pot haver-hi entre PP i PSOE en aquests moments esdevé també en les institucions europees. I no oblidem que estan a punt d'haver-hi unes eleccions al Parlament Europeu en uns mesos. I, per tant, això està crític. En aquest sentit, s'ha espanyolitzat molt més la política europea que no pas europeïtzat la política espanyola. I, per últim, si permeteu un apunt, el comissari és un belga valor. I jo crec que també és una clau de l'anàlisi que s'ha de tenir en compte. És a dir, el més semblant a un català a Europa podria ser un flamenc, el més oposat a un flamenc a Europa és un valor. I per tant, en aquest sentit, en clau interna belga, també és a dir, aquest senyor, quan Societat Civil Catalana no estava reconeguda dintre el llistat de lobbies, ell s'hi va reunir com a dirigent europeu. També hem de situar en el context els personatges en si. És a dir, hi ha un punt de visió de les institucions europees, dels directius europeus, com si tinguessin més raó que nosaltres. Són com nosaltres. Aquest senyor va ser regidor de poble, va ser director general d'administració local, i ara està
ministre.
Ministre d'aquell que van tardar 10 mesos en posar-se d'acord, sí. Etcètera, etcètera. És a dir, que no perquè sigui un comissari europeu té més, està tocat per una vareta divina. Són humans, tenen interessos i tenen trajectòries. Vale? Crec que aquests tres elements ens ajuden una mica a veure què està passant en aquests moments.
Enric, ara
sí. Sí, no, totalment d'acord. Jo anava per aquí. És a dir, a nivell europeu també hi ha aquesta lluita de forces entre el Partit Popular i el Partit Socialista, per simplificar-ho, no? I efectivament estem a 5 mesos vista de les eleccions europees i aquí doncs s'està forçant molt la màquina, i sobretot des d'Espanya s'està forçant aquesta màquina per una raó, per dir coses diferents o complementàries del que ens ha dit, no? Hi ha una onada de la dreta a Europa que a Espanya s'ha frenat. Llavors, és molt important per l'operació, diguéssim, d'extensió ideològica del que podríem dir el Partit Popular i els seus cercles europeus, que Espanya també tombi. I, per tant, tot el que sigui ajudar al Partit Popular espanyol, doncs, juga en pro d'aquesta estratègia. Per tant, si ho mirem així, doncs, i si ho llegim d'aquesta manera, s'explica el per què, doncs, ara, allò que havia sigut en el passat un afer intern d'Espanya, que era la qüestió Catalunya, doncs ara algú ho vol posar com un afer europeu. Jo crec que ho hem d'emmarcar en l'estratègia electoral i fins i tot veurem declaracions encara més abrandades en els propers dies. Però alerta, perquè encara Espanya és la presidenta de torn de la Unió Europea, i per tant aquí és molt important dir subratllar que allò que puguin replicar els líders europeus envers la seva presidència de torn, i recordem que ara el gener comença Bèlgica i agafa el relleu, també és rellevant, no? Per tant, jo ho emmarcaria en l'àmbit electoral. Jo crec que aquí no hi haurà un veto europeu a la llei d'amnistia, i el que sí que hi haurà és molt de soroll, com hi ha hagut a Espanya, doncs també soroll a nivell del Partit Popular.
Isabel.
Bé, jo estic d'acord amb el que hem dit fins ara. Jo crec que Bolaños va pecar, responent a la teva pregunta, de tenir massa pressa, i que, per tant, hi d'una confiança excessiva. I com que, al final, els representants europeus pertanyen a polítics i a ideologies, cadascú aquí ha de defensar el seu paper. I jo crec que aquí Bolaños va pecar d'una excessiva confiança i, deixeu-me dir, de poc respecte institucional. És a dir, sortir a dir el que va dir quan no responia a la realitat pensant que el comissari no diria després del que va dir, és una excessiva confiança en si mateix i poc respecte institucional. És a dir, aquí hi havia una evidència divergència ideològica, hi ha una evidència divergència ideològica que evidentment també es plasma en les declaracions que fan cadascú. I jo només per dir una altra cosa, jo crec que té poca transcendència. És a dir, que aquesta divergència pública té molt poca transcendència. El recorregut de l'amnistia, el PSOE s'encarregarà molt de que no hi hagi fissures, precisament perquè no pot córrer el risc que Europa això s'ho miri malament i acabi dient que és inconstitucional, que no respon a les lleis del país, etc. Jo crec que tindrà molt poca transcendència, més enllà de que el PP, evidentment, en vulgui treure tot el rendiment, com és lògic i natural.
No, Lali.
No, en això de la poca transcendència m'agafo cada dia a les institucions europees. Hi ha moltíssimes declaracions, compareixences, no?, rodes de premsa, i per tant és evident que nosaltres aquí ens ho mirem i posem el focus, però si ara preguntéssim a un ciutadà alemany què li sembla la discrepància entre el comissari de justícia i el ministre Bolaños, li diria de què m'estàs parlant, no tinc ni idea ni absolutament de res del que m'estàs dient, no? Per tant, evidentment, com tot, aquí posem el focus perquè estem parlant no? Doncs un ministre que a més és un ministre de molt de pes del govern de Pedro Sánchez, però en qualsevol cas, com dèiem ara, no crec que tingui transcendència. Sí que m'agafaria a aquesta batalla entre partits, no?, que plantejava el Jordi, com aquestes batalles ara, com aquí estem molt acostumats al bipartidisme i a les batalles entre un bàndol i l'altre, i sembla que no hi hagi, no?, que hi hagi dos blocs que s'enfronten sempre, però sí que és veritat que segurament a Europa hi havia una mica més de companyonia, i això ara sembla que, sobretot amb la perspectiva de les eleccions europees, sembla que això s'està trencant, i també els discursos és normal que s'aguditzin i cadascú parla per la seva parròquia, i no només per la seva parròquia, sinó que el que parla és per acontentar els seus socis, perquè al final és allò de les famílies europees que hem explicat molts cops en aquest programa, i per tant també el comissari de justícia també ha d'acontentar al final els seus. No? I per últim,